Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Tot anirà bé, amb Toni Marín. Què tal, senyores i senyors? Molt bona tarda des del Tot anirà bé de Ràdio Estel en aquest dimarts en què, malgrat el sol que hem tingut tot el matí, hem notat el clar descens de les temperatures que s'està vivint a tot el país. Avui arrenquem el programa una última hora que clarament marcarà el que és la tertúlia del programa i també alguna de les intervencions que tindrem a nosaltres avui al Tot anirà bé de Ràdio Estel. És una notícia que hem conegut fa uns minuts, una comunicació directa del Tribunal Constitucional en la que assenyala que el seu ple ha votat per unanimitat avalar la vigència de les ordres de detenció nacionals, europees i internacionals dictades pel Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont. Tot això en un dia en el que hem vist ja les imatges de Puigdemont tornant a Brussel·les i el seu advertiment de que s'ha de passar a plana i oblidar-se'n de tot el que han estat aquests 4 anys. Una història que evidentment marcarà l'actualitat informativa dels propers minuts i que avui tindrem ocasió de comentar amb la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal. Estarà en aquest programa programa després de les 4 en punt de la tarda, segur que tindrem ocasió de comentar amb ella aquesta informació. Tot això en un dia en el que, si ho recorden, ahir parlàvem amb el sociòleg Francesc Núñez sobre la dependència que tots plegats tenim envers internet i les xarxes socials. Va ser una conversa clarament premonitòria, perquè pocs minuts més tard, WhatsApp, Instagram i també Facebook protagonitzaven la caiguda més important de la seva història, estan més de 6 hores fora de servei. En parlarem en una estona d'aquest tema, que va servir per retrobar-nos tots plegats, d'altra banda, amb els SMS. I és que, si es paren a pensar, estem vivint dies d'autèntiques retrobades. La gent jove, i els no tan joves també, podran retrobar-se finalment la nit de dijous a divendres amb les discoteques. Torna a obrir l'oci nocturn, això sí, amb el passaport Covid i també amb la mascareta. I també, de mica en mica, els comerciants de les zones més afectades per l'acció de la pandèmia es van retrobant amb la seva clientela. Aquesta és la intenció de l'Ajuntament de Barcelona, fer un cop de mà al comerç repartint 2,8 milions d'euros en vals per gastar-los en comerços locals. Es diuen bonus consum i es tracta de vals de 10 euros que cadascun de nosaltres podem descarregar-nos a internet a partir del proper 18 d'octubre. Aquest bonus es podrà descarregar des d'una pàgina web que l'Ajuntament ha disposat, que es diu BCN Market, que pretén ser una mena d'Amazon del comerç de la ciutat, per compres superiors a 20 euros. És a dir, que nosaltres pagaríem 10 euros d'aquests 20 i els altres ens els pagaria l'Ajuntament de Barcelona. Ens ha semblat realment una molt bona iniciativa i una bona notícia amb la que obrir aquesta edició del 5 d'octubre de 2021 del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Marisol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Marisol és propietària d'un local que es diu Llançaria Maria a Sant Andreu, oi?
Sí.
Molt bé. Escolti'm, com ha anat la pandèmia al seu local? Ho han patit molt o no?
Home, pues sí, evidentment ho hem patit. Hem patit estar tancats, hem patit el que la gent tingui por, però bueno, amb alegria i il·lusió, el comerç de proximitat, intentem estar a la gent del barri.
Clar, ja m'imagino. Una iniciativa com aquesta de l'Ajuntament, imagino que a vostè li agrada, no?
Home, sí, el que passa és que encara és tan aviat que no us podem explicar si la gent ho farà servir, si tot anirà bé, però bueno.
Tot anirà bé, ho diem al programa sempre, aquest programa es diu Tot anirà bé, imagini.
Això t'ho dic.
Però imagini com ha de la iniciativa. No ho sabrem fins al 18 d'octubre, que és quan podrem començar a carregar aquests vals. Permeti'm que saludi també el senyor Miquel Castells. Bona tarda, senyor Castells.
Hola, molt bona tarda.
El senyor Castells és propietari de la botiga Calçats Castells al Mercat de Sant Antoni. Què li ha semblat aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona?
Home, esperem que vagi tot molt bé. És el que ha dit també la senyora ara anteriorment. Estem al principi i tenim molta confiança en que no només hi hagi aquesta iniciativa, sinó que hi hagi moltes més i que ens ajudi a poder passar aquesta etapa el més ràpid possible.
Clar, com ha anat el seu any de pandèmia, senyor Castells?
Home, s'ha notat, com tothom. El fet que estigui tancat no li agrada a ningú quan té un negoci. Ara esperem pues, que en aquestes ajudes i en altres iniciatives pues, puguem tornar a tirar endavant.
I tant. Marisol, un cop reobert la botiga, s'ha retrobat, imagino, amb els veïns del barri. Ha vist que efectivament estan fent una aposta pel comerç local de proximitat?
Pues la veritat és que sí. Jo no tinc res del nostre barri perquè la clientela ha tornat amb confiança i ens està ajudant.
Que bé.
El que passa és que costa
clar,
molt.
Clar. I vostè, senyor Castells?
Sí, també. Jo toco el que és calçat de criu i llavors en això me trobo moltes mares que tenien moltes ganes ja de poder tornar i poder tirar endavant. Vull dir, això estem tots molt, molt il·lusionats.
Pares també has de trobar algun, no?
Sí, vull dir.
Molt bé. Espero que es preocupin tant els pares com les mares del casat dels seus fills, no? I filles.
Sí, senyor.
Posats, oi? Molt bé. De veritat, Marisol, Miquel Castells, els agraeixo molt que avui hagin actuat de portaveus del que és el comerç de proximitat a la ciutat de Barcelona, en aquest cas, però en realitat de tot Catalunya. Ens ha agradat molt aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona. Entenem que és una despesa important, gairebé 3 milions d'euros, per intentar apropar efectivament la gent de nou als comerços de la ciutat. Molt amables, Marisol, Miquel, gràcies als dos. Bona tarda.
Gràcies a vostè. Perdona'ns de veu.
Adéu, bona tarda, ara a les 3 i 9 minuts. tot just arrenquem aquesta edició de dimarts 5 d'octubre 2021. Tenim un programa per davant. Núria, hola, bona tarda, Núria.
Què tal? Bona tarda.
És la Núria Ros. Ens ha quedat molt maco el programa d'avui.
Bonic, bonic. Com sempre. Va. Fa un moment ho avançaves perquè avui a les 4 ens visita la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal, amb qui abordarem l'última hora política. Tot això en un dia on deixem espai per la secció Positivando, que és Gerundio, amb l'Andrea Villalonga, perquè després dels titulars dels últims dies deixen dir-te que falta ens fa ser positius. Per això, a partir de 4:45, la consultora en imatge i comunicació s'encarregarà d'injectar-nos aquestes dosis d'energia. I avui, precisament, ens ve a parlar sobre els principis de la felicitat. Més coses. A partir de les 5 i com cada dimarts, deixem espai per la secció M'estic posant negre. Avui parlarem dels famosos papers de Pandora i ho farem amb l'expert en seguretat Enrique de Madrid, però també amb el catedràtic en Economia Financiera de la Universitat de Granada i expert en blanqueig de capitals Juan Miguel del Cid i l'enginyer de sistemes Herve Falciani.
Estem parlant d'un nom autènticament internacional. Vostès saben que tot el que ha estat la seguretat internacional ha girat entorn la figura d'aquest home que va arribar a estar detingut i va estar en mans de la CIA durant molts anys, el famosíssim Herve Falciani. Serà un dels grans protagonistes d'aquesta edició del Tot anirà bé. I què més passarà avui?
Doncs ja per encarar l'última hora del programa i com cada dimarts les portes de l'estudi s'obriran per les tietes, les nostres tietes, que deixem dir-te, Toni, que avui venen acompanyades d'un model que té ni més ni menys que 71 anys.
Però és guapo o no?
Guapíssim.
Guapíssim. Molt bé, doncs amb això comencem. Hi haurà moltes més coses, però les anirem descobrint de mica en mica. Des d'ara i fins a les 6, això és Ràdio Estel, aquí convençuts de que tot anirà bé. Malgrat, Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Tenim una actualitat realment intensa, no?
Molt intensa. Tornem a destacar, no?, aquesta última hora que deies, i és que el Tribunal Constitucional avala per unanimitat la vigència de les ordres de detenció nacionals, europees i internacionals dictades pel Tribunal Suprem contra Puigdemont. Aquesta és l'última hora més destacada. Tot i així, hi ha moltes altres notícies que marquen l'actualitat d'avui.
Com per exemple?
Com per exemple, evidentment, i no podria faltar, la reobertura de l'oci nocturn. I és que l'oci nocturn obrirà la nit de dijous a divendres a les 12 de la nit, segons ha anunciat fa poca estona el govern. Això sí, Toni, per poder entrar s'haurà d'ensenyar el passaport Covid o una PCR o un test d'antígens negatiu homologat. A més, serà obligatori ballar amb mascareta, una cosa bona per a aquells que s'inventen les lletres i només estarà permès treure-se-la per veure.
Està bé això d'inventar-se les lletres, que som la majoria, no? Definitiva.
Exacte, no? Mira, alguna cosa bona han de tenir les mascaretes,
absolutament,
no?
Completament d'acord. I què més?
Continuem amb aquesta actualitat que marca el dia d'avui i és que també s'ha publicat l'informe anual d'UNICEF sobre l'estat de la infantesa al món. Les xifres són enormes i sincerament molt preocupants. Un de cada 7 adolescents d'entre 10 i 19 anys a tot el món té un problema de salut mental diagnosticat. En xifres, Toni, són 166 milions d'infants i joves a tot el món, és a dir, un 13% de la població total. L'informe més també destaca que gairebé 46.000 adolescents a l'any es suïciden, és a dir, cada 11 minuts.
Més coses d'aquest dimarts.
Continua la vaga de Renfe, avui quarta jornada i 24 hores de vaga. La companyia ha informat que l'incompliment dels serveis mínims per part dels maquinistes fins a les 12 del migdia només ha pogut oferir un 50% dels trajectes previstos. En total, avui s'han cancel·lat 173 trens. Recordar que la vaga durarà fins dimarts, dia 12 d'octubre, Pont del Pilar, però que els dissabtes i diumenges hi haurà servei amb normalitat.
I encara tenim més temes.
Encara tenim més temes, Toni. Avui també destaquem que un de cada tres mercats municipals de Barcelona tenen elements d'amiant a la seva estructura. El que en té més és l'emblemàtic mercat de la Boqueria i alguns dels sostres d'aquests equipaments, segons l'Institut de Mercat, ja han superat la seva vida útil, tot i que es fan inspeccions per saber-ne l'estat.
I tenim un darrer punt?
Tenim un darrer punt i acabem amb esports, Toni, i és que aquesta tarda el Barça femení comença la reconquesta de la Lliga de Champions femenina. El Barça rebrà la visita de l'Arsenal, que a priori és el rival més fort de tot el seu grup. Les angleses arriben amb els mateixos números que les blaugranes. Tots els equips lideren la classificació de la competició domèstica sense haver perdut cap partit. El Barça recupera Sandra Paño sota els pals després d'haver rebut l'alta mèdica i també tornen a l'equip Jennifer Hermoso, Leila Wahabi i Andrea Pereira, tot i que no és segur que totes entrin a l'11 inicial.
Com m'agrada que la notícia esportiva del dia estigui protagonitzada pel futbol femení. Moltes gràcies, Olma.
Moltes gràcies, Toni.
Fins després, bona tarda. És l'Olma Giró. 3 i 14 minuts, cop d'ull als diaris digitals. En què ens hem fixat avui, Núria?
Doncs com no podia ser d'una altra manera, avui començo parlant de la caiguda que vam patir ahir a nivell mundial, WhatsApp, Instagram i Facebook, perquè després de 7 hores sense servei, els usuaris van començar a buscar solucions d'urgència per compensar i molts es van afanyar a descarregar-se aplicacions alternatives, i precisament d'aquestes alternatives és del que et vull parlar. Mm-hmm. La primera, Telegram, l'alternativa per excel·lència. Sembla ser que, amb més seguretat que WhatsApp, ja està instal·lada en més de 500 milions de dispositius d'arreu del món, i el funcionament és precisament el mateix. Però una altra app de missatgeria popular i que la gent es va començar a descarregar va ser Signal, que també prioritza la seguretat de les conversacions i no comparteix dades de l'usuari al lloc, a diferència, deixa'm dir-te, del WhatsApp. En tercer lloc, la xarxa Line, una altra alternativa que es pot utilitzar des de tot tipus de tablets. Sembla ser que la caiguda va ser un moment també per Twitter, perquè va ser l'alternativa de molts. En fi, esperem que no torni a passar, perquè amb tot això el creador Mark Zuckerberg va perdre 5.900 milions de dòlars i, òbviament, hi va haver una histèria increïble.
Absolutament. Què més?
De la gran caiguda d'aquestes tres xarxes socials, volem fins a Escòcia, perquè s'acaba de convertir en el primer país del món en ensenyar història de la comunitat LGTBI a les escoles i als instituts. El 2018 ja es va provar a incloure aquest nou contingut i ara, 3 anys després, ja s'ha començat a impartir classes sobre aquesta assignatura. Aquesta iniciativa té com a objectiu treballar per acabar amb l'homofòbia i la transfòbia en els centres educatius.
És una gran iniciativa.
Una molt bona iniciativa.
I com acabem això?
Per acabar, un parell de punts més. Avui, 5 d'octubre, és el Dia Mundial de James Bond. I've been here before. Perquè sí, aquest agent tan famós té dia propi i tot, i és justament avui, 5 d'octubre, perquè en un dia com el d'avui, el 1962, es va estrenar la seva primera pel·lícula de la saga Doctor No. Sean Connery, que va morir el 2020, va encarnar aquesta figura cinematogràfica que segueix perdurant en el temps.
És veritat. I ara Daniel Craig, que ha posat el punt i final, el que és la seva incursió a la figura de James Bond. Has vist la pel·li o no?
Encara no, el divendres no. Potser ja aniré.
Ja ens ho explicaràs. I què més?
I ja em perdonaràs, no em vull repetir, però els diaris digitals i l'actualitat...
No, una altra vegada.
M'obliguen.
Li agafarem mania al final a aquesta gent,
No crec.
Ja t'ho dic.
Perquè Dani Martín ha publicat el seu segon vídeo a Instagram on torna a deixar a l'aire, o clarament el retorn del Canto del Loco.
Sí, però escolta'm una cosa, a veure... Sí, anirem tenint notícia del Canto del Loco cada vegada que Dani Martín publica un vídeo.
Per suposat.
Sí, que és la presidenta del seu club de fans,
sí,
estic veient.
I no és res del que no t'expliqués ahir. La novetat és que ara no és només un sol vídeo, com et deia, el que insinua la seva tornada de la banda, sinó que en són dos. El que sí que et destaco és que el peu de foto del vídeo assegura que serà demà a les 9 del vespre quan es farà, oficial o no, la tornada del Canto del Loco.
Recorda que quan renegociem el teu contracte posarem una clàusula que parli específicament d'aquest tema.
Em sembla perfecte. I si et soc sincera, és que he aprofitat aquesta notícia per acabar la secció uns segons de música.
No ens havíem adonat.
Demà torno més novetats, del Canto del Loco. Tingueu clar. Demà a les 9 de la nit...
Fem una secció ja del Canto del Loco.
Em sembla perfecte.
El que haurem de fer és que vingui un dia.
Oh, m'encantaria.
Sí, no?
Ho gestionarem des de producció, això.
Molt bé. Ho farem un dia que estiguis de vacances. Gràcies, Núria.
Gràcies a tu.
Passen 3 minuts d'un quart de 4, ja veuen, amb un somriure a la cara, encarem 3 hores de ràdio intenses, a les que hi haurà temps absolutament per tot i en les que de seguida ens endinsarem dins la tertúlia del Tot anirà bé de Ràdio Estel, avui amb dues persones que ens agraden els dos, l'Ignacio Rigau i l'Oriol Vidal Barraquer. Serà de seguida aquí al Tot anirà bé.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa. Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Tot anirà bé. A Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda... amb Toni Marín.
Les 3 i 19 minuts. És evident que la notícia amb la que hem obert avui el programa de seguida ens ocuparà aquí al Tot anirà bé, aquest comunicat que ha fet el ple del Tribunal Constitucional per unanimitat, que han decidit avalar la vigència de les ordres de detenció nacionals, europees i internacionals dictades pel Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont. Clarament serà una de les grans notícies del dia, clarament serà un dels arguments de la conversa que tindrem a partir de les 4 de la tarda amb la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya. Avui visita aquest programa Marta Pascal, serà molt interessant conèixer la seva visió sobre aquest i sobre altres temes que avui tenim al damunt la taula dins la vida política de casa nostra. Oriol Vidal, Barraquer, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ignacio Rigau, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Veu patir molt ahir, sense WhatsApp, sense Instagram, sense Facebook, o no?
A mi em va fer molta ràbia alguns moments en què obria l'Instagram de manera automàtica i deia, si això no funciona, saps? I pensava, Oriol,
quan ja ho sabies, no? Quan ja ho sabies.
Quan ja ho sabia, però el dit se n'hi anava.
Sí, no? I intentaves actualitzar a veure si la cosa s'havia arreglat.
I no arribava ni aquí, simplement obria l'aplicació i deia, ai, no, ara no toca.
I en el teu cas, Ignacio?
Doncs jo vaig estar molt tranquil fins que vaig obrir Twitter i vaig trobar-me tots els nostàlgics i luites dient ah, estáis desconectados de WhatsApp, vivid la vida por un min segundo. I això em va donar molta més ràbia que no tenir WhatsApp.
No, m'ha fet molta gràcia el que destacava la Núria fa un moment, que s'havien disparat el nombre de persones que es baixaven altre tipus d'aplicacions de missatgeria, com Telegram, per exemple, no? Perquè efectivament estem tan acostumats ja a aquest missatge continu. Jo començava el programa parlant dels SMS, no? Que ahir també havien tingut un cert moment d'eufòria, que, clar, la gent no se sap estar de dues hores sense enviar-se missatge, no?
No, mira, jo ahir la tarda precisament pensava en vosaltres, perquè pensava, hosti, tantes gestions que fan els productors del programa, no?, amb WhatsApp, amb mi mateix, vine dimarts, vine tal, vine tal, i pensava, hosti, hi ha gent que deu estar parada, sort que tenim alternatives, no?
Home, es pot fer una trucada telefònica, vull dir, tampoc no passa res, no?
Pot, però és molt més fàcil trobar la gent per WhatsApp. Molt més, avui en dia.
Deixa'm dir-te que a mi, com a director del programa, al començament això em posava molt nerviós. Perquè abans, clar, una redacció era un lloc on la gent no parava de parlar. I, efectivament, una vegada van arribar aquests serveis de missatgeria, diguem que la feina és molt millor i molt més silenciosa, cosa que, d'altra banda, s'agraeix. Però jo trobava una mica a faltar. Ignacio, tu què?
Jo crec que el que això ens mostra és que vivim molt dependents de... és cert, de WhatsApp, de Facebook, d'Instagram, però que també vivim en una societat amb un mercat de tecnològics suficientment madur com perquè el segon tingui una alternativa.
Clar.
I això també és una lliçó interessant, no? Que és al cap i a la fi tenim l'enorme fortuna i l'enorme benefici de tenir missatgeria instantània gratuïta i amb substituts.
És veritat. Bruno Pérez és una persona que estarà amb nosaltres dilluns de la setmana vinent, que de fet ja havíem tancat aquesta entrevista per dilluns de la setmana vinent quan tot això ha saltat. I el senyor Pérez és perit judicial informàtic forense. És a dir, imaginin-se l'entrevista que tindrem dilluns. Bruno Pérez, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Serveixi aquest moment, aquest minut, com a tast d'allò que viurem dilluns aquí al programa. Què ha passat? Perquè és veritablement, també des d'un punt de vista sociològic, interessantíssim el que ha passat, no?
Res, simplement, doncs, guita, ha passat que se'ls ha caigut la xarxa interna d'aquesta gent de Facebook i a partir d'aquí, doncs, bueno, s'ha liat de manera que des de fora no es podia accedir, no? No te començaré a parlar amb tecnicismes, no t'explicaré que els hi han caigut els servidors DNS, ni una sèrie de protocols amb noms molt raros, ni res. Però sí que et faré una comparativa perquè la gent pugui entendre el nivell de desastre que ha sigut i com ha funcionat. Quan tu parles d'una xarxa de comunicacions, vale, no pensis en aquests servidors, en aquestes màquines virtualitzades, no pensis en tot això. Pensa en algú molt més senzill, com per exemple podria ser una centraleta telefònica, però això sí, d'un lloc gros. Imagina't a tu l'Hospital de Bellvitge, vale?
Sí.
Doncs és una gran centraleta telefònica, sí, que a partir d'aquí té subcentraletes telefòniques per cada departament, sí, i a partir d'aquí tens les extensions en les que podes arribar, doncs, a les habitacions, arribes a cadascun del personal. El que li va passar a Facebook ahir va ser que algú va anar a la centraleta principal i tota la programació de les extensions, dels números, etc, doncs la va esborrar. Val? A partir d'aquí te trobes que els senyors de Facebook estan totalment incomunicats internament, de manera que els seus propis serveis. Recorda que quan parlem de Facebook, no és només Facebook.
Ja, ja.
Facebook és Facebook, és WhatsApp i és Instagram, val? Doncs et vas trobar de que algú va anar, va esborrar la programació aquesta de la centraleta, per tant, et quedes totalment incomunicat.
O sigui, perdoni, perdoni una curiositat. Tot aquest article que explica la situació es podria dir perfectament «¿Y este botón para qué sirve?»
No, 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 no ha sigut això. Aviam, certament, 5 minuts abans de que hi hagués el merder, es va veure com s'estava tocant la programació d'aquesta centraleta, ¿vale? S'estava tocant aquests protocols. Pensa que quan tu reprogrames aquesta centraleta, doncs es fan petites variacions per tu tenir-ho controlat, per dir, ep, que si passa alguna cosa ràpidament tiro enrere, i aquí no ha passat res. Però ahir, estranyament, estranyament, van haver-hi molts de canvis, masses canvis, en molt poc temps. Val? Yeah. Això és la gran sospita que des de fora, ens ho veiem com o un sabotatge o podria ser perfectament un ciberatac. Perquè vegis, a més, la magnitud que va tenir el desastre. Vale? T'imagines la teva centraleta, que des de dintre no pots parlar. Vale? Imagina't tu que vols entrar dintre d'aquesta seu, però resulta que les portes també funcionen com si fossin extensions de telèfons. Per tant, els treballadors no podien entrar a dintre. Vale? Per què? Perquè tot anava lligat. A més, el fullon gros va ser quan des de fora, si tu tens el número de telèfon doncs d'aquí, de l'Hospital de Bellvitge, i tu vols buscar aquest número de telèfon, doncs el que fas tu és agafes un llestint telefònic i dius, aviam, Hospital de Bellvitge, quin número té? I a partir d'aquí tu truques. Això són els que s'anomenen els servidors de DNS. Uh-huh. Doncs el que va passar va ser que aquests servidors de DNS, al veure que el servei estava caigut, van agafar i van borrar el número de tots els llistins. De manera que, per això, quan tu picaves facebook.com, el teu navegador deia, escolta, poc escenari, no sé on t'haig d'anar. Doncs fixa't bé el merder que va haver. Va haver el merder de dintre, o sigui, es van quedar incomunicats en el seu sistema autònom, que s'anomena el sistema AS, van quedar totalment incomunicats a dintre, i a més, els de fora també els van incomunicar. De manera que va ser la caiguda que va haver-hi.
Quina història. Bruno Pérez, ha estat magnífica aquesta intervenció, perquè, de veritat, no saps les ganes que tenim que arribi dilluns per poder xerrar tranquil·lament sobre un munt de temes. A més, m'encanta com a professió ser perit judicial informàtic forense. D'entrada serà interessantíssim saber en què consisteix exactament la seva feina. Li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Ens veiem dilluns.
Gràcies, bona tarda. Quina història, no?
Déu-n'hi-do, sí, no, aquesta sensació quan ho explicaven, les primeres informacions que sortien que deien que semblava ben bé que algú havia esborrat un fitxer per error, no? Però és veritat que haurem d'estar al tanto de si efectivament aquí hi ha hagut un tema de ciberatac o un sabotatge, no? Perquè més enllà de tot tenim moltes dades allotjades en aquestes aplicacions i per tant bé, hem de reclamar una certa transparència a aquestes empreses. No?
Vols ser algun comentari, Ignacio?
Bé, que no és una qüestió menor, vull dir, no és una anècdota tecnològica que quedarà en els nostres, no, els anyals de la història, sinó el propi món, el nostre món, avui dia, transcorre cap a la consideració de tecnologia com un punt estratègic. Xi Jinping, per exemple, a Xina, ho considera com el nou element de producció, capital, persones, matèries primes, tecnologia. I la ONU, és una cosa molt curiosa, considera que si tu utilitzes mitjans tecnològics per ocasionar violència, pots assimilar-lo amb una violència real. Si tu ocasiones, per exemple, que no pugui entrar a casa meva, és com si haguessis estat a la porta de casa intimidant-me perquè no entrés a casa meva.
Que fort.
Sí, no
té
és
lògica,
menor.
Té lògica, clar. Realment és un tema molt interessant. Veurem on ens porta, veurem què dona de si i veurem també com condiciona el que és el futur del funcionament d'aquest tipus de companyies. Parlant de present, hem de parlar de Carles Puigdemont, no? En un dia en el que la gran imatge era l'arribada de Carles Puigdemont a Brussel·les amb total normalitat, amb els missatges que allà llançat, amb la postura d'Itàlia a l'hora de no fer cas a l'ordre d'atenció internacional del jutge Llarena. Estàvem pràcticament a punt de començar el programa quan ha aparegut aquesta última hora. És una nota que ha fet públic el propi Tribunal Constitucional en el que el seu ple i per unanimitat, aquesta dada no és menor, ha avalat la vigència de les ordres de detenció nacionals, europees i internacionals dictades pel Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont. Què et sembla, Oriol?
Jo la veritat és que no entenc la tossuderia de la justícia espanyola amb aquest tema, tenint en compte que en reiterades ocasions, no, el cas dels exiliats pel procés ha quedat, la justícia internacional l'ha fet quedar en evidència. No entenc aquest pronunciament del Constitucional, no entenc l'intent de Llarena ahir de demanar que detinguessin, no, a la Clara Ponsatí i al Toni Comín. No entenc exactament què està fent la justícia espanyola, perquè crec que el que està fent és quedar en ridícul, i que una vegada i una altra els tribunals europeus estan dient, escolti'm, això no és tan senzill com pretenen plantejar-lo aquí no veiem exactament el mateix que hi veuen vostès, i no consideren oportú, com a mínim això, tornar a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats a Espanya. Per tant, un acte de reflexió l'hauria de fer la justícia espanyola i la política espanyola també.
Ignacio.
Jo, Oriol, ho diré amb tot el respecte per la teva professió, però a mi no m'agrada gens quan un politòleg opina de dret, perquè es fan lectures polítiques del que no és polític, sinó que és jurídic o legal. En aquest cas que ha dit el Tribunal Constitucional, pot el jutge Llarena continuar demanant l'extradició de Carles Puigdemont? Sí, pot. Això significa que obligatòriament, o que el Tribunal Constitucional estigui dient que a la resta d'Europa han de fer cas al que digui el jutge Llarena? No, perquè és un altre negociat, és el negociat de l'euroordre. Jo crec que hi ha una reflexió, que és per què tenim euroordres si no hi ha un sistema d'intercanvi de persones en aquests contextos judicials molt més ràpid. Jo crec que si qualsevol estat membre demana una persona que està a un altre estat membre, se l'hauria d'entregar, perquè per això hi ha un sistema de confiança europeu. Però el que no ha dit, o el que no podem fer lectures, és de que la justícia espanyola és tossuda o està quedant ridícul o res de tot això. Simplement és la justícia espanyola actuant. I com la justícia és lenta i freda i no s'apressura, doncs no podem nosaltres tampoc fer lectures apressurades i en calent, que és el que moltes vegades sentim des de l'independentisme.
És a dir, m'encanta que aportis llum tècnica en concret a la resolució del Constitucional d'avui, i em sembla molt interessant. Però és evident que aquest no és un debat purament jurídic. És a dir, que aquí hi ha moltes consideracions polítiques a fer. I crec que hi ha una consideració política que no és menor, que és dir, els tribunals d'Escòcia, els tribunals alemanys, els tribunals belgues i ara els tribunals italians estan negant-se a tornar Puigdemont, Ponsatí i Comín a Espanya. I aquí crec que algú ha de reflexionar. Algú ha de fer una reflexió, perquè és evident que, fins i tot si no s'està d'acord amb els motius de Puigdemont, amb el que va fer, amb tot això, fins i tot així, Espanya hauria de fer una reflexió sobre què li està passant cada vegada que planteja el seu cas davant dels tribunals internacionals.
Sí, sí, però la lectura pot ser política, però en aquests casos que tu anuncies també és legal, perquè el que diuen és jo no trobo un paral·lel entre el delicte de sedició o de rebel·lió als ordenaments escocès o ja sigui italià o sigui belga, d'acord? La meva reflexió política aquí és, hauria de donar igual. El que no podem fer, tampoc, i l'altra reflexió, que també, evidentment, no obre, jo el que dic és que no podem extreure conclusions polítiques tan rotundes, però hem de fer reflexions polítiques, és, des del govern espanyol, que a mi és el que més m'interessa ara, el que no podem fer, tampoc, és deixar que la justícia espanyola quedi en entredit. I això no només és una labor que atena el jutge Llarena, òbviament, sinó també és una labor que atena el Ministeri de Justícia i el propi president del govern, Pedro Sánchez. No podem deixar que la justícia espanyola quedi com una espècie de justícia fireta que no és reconeguda al resta d'Europa.
En les últimes hores hem sentit molt el líder de l'oposició, a Pablo Casado, justament en aquesta mateixa línia que comenta l'Ignacio, no? Sí. Prometent que quan, i ahir mateix estava en aquest programa el president del Partit Popular de Barcelona, i es va expressar també una mica en aquesta línia, no? De dir, quan el Partit Popular arribi al govern, farà tot allò que no ha fet el govern de Pedro Sánchez per tal d'exigir als països europeus el retorn de Carles Puigdemont, en aquest cas a Espanya.
A mi m'agradaria saber com pretenen articular políticament, legalment i democràticament aquesta promesa, perquè és evident que ho envien uns agents del CNI i posen a Puigdemont en una furgoneta i el porten cap aquí, o la via legal perquè això passi és la que s'està donant als tribunals que estan veient les euroordres i que no hi estan a favor. Per tant, Sánchez també la va fer aquesta promesa durant la campanya, perquè també havia de fer un matís, però crec que no té marge el govern de l'Estat per portar Puigdemont a Espanya si la via a les euroordres no funciona.
Bueno, cap la possibilitat de reformar l'euroordre. L'euroordre, a part, és una invenció espanyola. Va ser Espanya qui la va proposar i qui va aconseguir que s'aprovés a tota Europa. I originalment estava pensada per delictes relacionats amb el terrorisme i narcotràfic, però sobretot amb el terrorisme. Jo crec que es podria reformar per simplement fer-la més comprensiva. A part, és que jo entenc que és interessant i és d'interès per qualsevol país de la Unió Europea entendre que podrà exercir la seva jurisdicció, que és la seva sobirania, allà on vagi de la Unió Europea.
En qualsevol cas, més enllà del que és la notícia estrictament del dia, avui he llegit un parell d'editorials, i són cada vegada més habituals, no?, que s'estan pronunciant d'alguna manera sobre aquest tema, i no necessàriament estem parlant ni d'un costat ni de l'altre, que jo intento sempre posar molt d'èmfasi en aquest tema. Veig persones que no són independentistes i veig persones independentistes que aposten, en aquest cas, per d'alguna manera que s'acabi això. És a dir, hi ha qui considera que efectivament s'ha de complir les euroordres i portar Carles Puigdemont, però també cada vegada hi ha més gent, jo l'escolto, que diuen, bé, jo i tothom, que diuen que el que s'ha de fer és aplicar una amnistia i que s'acabi tot aquest tema, perquè d'alguna manera l'independentisme està aconseguint més rèdits electorals d'aquesta manera que no pas una altra. Imagino que això ho esteu veient també vosaltres.
Sí, mira, aquest matí llegia un article del Xavier Melero a La Vanguardia, que apostava per aquí, no? Ell parlava d'indultar, no? I, escolti, per evitar això, per evitar donar més importància fins i tot a Puigdemont, no?, perquè ell també n'està allunyat, deia, indultin-lo, que torni i deixem de viure aquesta agonia constant de que els jutges internacionals diguin que no veuen l'equivalència al delicte o que no veuen oportú tornar-lo a Espanya.
Jo crec que has utilitzat l'expressió l'agonia internacional, i és veritat que especialment per un jurista que no comulga amb Puigdemont, tinc la doble condició, per mi sí que és una mica agònic, és una mica pesat, no?, perquè no sé si incés. Jo crec que si, el que això no em porta a la conclusió de dir que simplement hem de donar carpetazo al tema. Perquè per començar, per indultar a Puigdemont, s'ha de condemnar a Puigdemont. No es pot indultar sense estar condemnat. I en segon cas, proposar una amnistia, el que faria seria deixar a Espanya una amnistia és propi d'un canvi de règim, un règim normalment dictatorial, a un règim de llibertat democràtica. Si ara Espanya aprova una amnistia, el que faria seria reconèixer que ha estat actuant fora de la llei o ha estat actuant fora d'una certa raó democràtica, una certa raó liberal, fins i tot. I jo no crec que Espanya es pugui permetre això. Si ja és mala premsa la que ens donen els tribunals europeus, seria molt pitjor que la pròpia Espanya reconegués que ha actuat, doncs, sense cap tipus de rubor democràtic o sense cap tipus de rubor constitucional, fins i tot.
Crec que és una certa... És a dir, fas una certa interpretació interessada de la lectura sobre una possible amnistia. Jo no la llegiria així, l'amnistia. Jo llegiria l'amnistia dient, escolti'm, aquest és un problema polític que hem estat intentant resoldre per la via judicial, i això ha tingut molts frens, diguéssim, i n'està tenint també a l'entorn internacional, i, per tant, la cosa és prou greu i la situació va ser prou dura com perquè ens ho replantegem des d'un punt de vista polític fent una llei d'amnistia que s'apliqui a tothom, perquè això també és important de les lleis d'amnistia. És a dir, l'amnistia s'aplicaria per Puigdemont, per Turull, per Rull, per Junqueras, però també per als policies que tenen oberts temes judicials per les càrregues de l'octubre. És a dir, és això una llei d'amnistia, és un intent de resolució política d'un conflicte polític.
En qualsevol cas, el que sí sembla, sobretot escoltant ahir a Pablo Casado, és que aquest tema va per llarg, no? És a dir, ho dic perquè Pablo Casado, si alguna cosa va manifestar, va ser que les seves intencions a l'hora de dur a terme el seu tipus de política, després del que hem escoltat en el Congrés que s'ha celebrat aquest cap de setmana a València, però també ahir en una entrevista a Televisió Espanyola, les seves intencions estan molt lluny d'anar en aquesta línia que comentava l'Oriol, no?
Molt lluny. Molt, però perquè si a algú li va bé això, són els extrems, de banda i banda, diguéssim. I si a algú li va bé seguir alimentant el conflicte, són els extrems que enguanyen rèdits electorals, Junts per Catalunya i el PP i Vox, diguéssim, que són els que volen fer una aproximació més dura contra el conflicte.
Cap comentari per acabar sobre aquest tema, Ignacio?
Jo crec que hi ha un punt de coherència interna dins la narrativa independentista, que és com és possible que alguns líders es varen quedar i van assumir les seves responsabilitats penals, i altres, en canvi, admetem que estiguin fugits per Europa. Jo crec que fins i tot aquí anirà bé una resolució judicial és el propi independentisme.
Estem a 22 minuts de les 4 de la tarda. Què fareu aquest dijous? Aquest dijous a la nit, vull dir. Sortireu una mica, anireu a la disco. Feia anys que jo no deia això de la disco. Ara m'he sentit una mica com el Matusalem de les ondes, no?, d'alguna manera. Anireu a la discoteca el dijous, dissabte, divendres...
Descarregarem el certificat, no?, que ha d'estar actualitzat,
sí.
I bueno, potser alguna cosa farem. Jo dijous no, perquè ja no estic per el juernes, diguéssim.
Home, no exageris tampoc,
no,
eh?
No, que el divendres es treballa i s'ha d'estar amb bona cara.
Molt bé. I tu, Ignacio?
Bé, jo sóc advocat. El dijous sempre ha estat el divendres dels advocats.
O sigui que tu aquest dijous faràs alguna cosa,
home,
no?
Home, oi tant.
El que segur que farà alguna cosa és la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, és el director d'una gran sala, que no he passat jo nits allà, també, eh? El director de la sala Sutton, Robert Massanet. Què tal, Robert? Bona tarda.
Què tal? Boníssima tarda.
Boníssima tarda, no?
Sí, molt content.
Quines ganes, eh?
Hem estat lluitant moltíssim per aquest dia, per les condicions en les que ens han deixat obrir després de 19 mesos, així que molt contents.
Perquè en realitat ara la gent podrà entrar amb el passaport Covid, per entendre'ns, amb una mascareta, però podran estar fins les 5 o les 6 de la matinada, no?
Sí, sí, amb pista de ball, que per nosaltres era molt important perquè anar a una discoteca sense poder ballar era com una mica estrany, sense distància de seguretat, que també logísticament ens feia molt complicat de mantenir les distàncies, a més reduïa molt més de l'aforament legal que ens permetien en el seu moment, doncs això, no?, l'aforament de la sala. Per tant, sí, molt contents perquè són unes condicions realistes, que, com et dic, per les que portem lluitant des de fa molt de temps, així que contents i, sobretot, esperant que no hi hagi cap sorpresa i ens tornin a tancar.
Quines ganes de passar plana, eh?
Moltíssimes, sí. Han sigut 19 mesos molt durs, molt complicats, en els que hem lluitat molt per arribar fins aquí. Malauradament, molts col·legues del sector doncs, no han tingut aquesta gran sort de tenir una miqueta d'estalvis per poder aguantar aquesta situació que ha sigut complicadíssima. Però sí, sí, moltíssimes ganes de tornar a tenir tota la gent ballant, disfrutant, passant-s'ho bé i també trobar-nos amb tot el personal i poder tornar doncs, a oferir algo tan important com era això, no? Feina i llocs de treball, tant directe com indirecte, que bona falta ens fa
a
tots.
A mi em fa molta gràcia, Robert, perquè aquests dies se'n parla molt de la gent jove i jo en realitat crec que hi ha un amplíssim percentatge de la població que té unes ganes d'anar-se a una discoteca, a prendre's una copa i a ballar una mica. Vull dir que no sé si el dissabte, i tant que estareu oberts, no sé si hi haurà molta cua, però abans o després ens acabarem veient, eh?
Sí, sí, a més, gent de totes les edats. Jo tinc 37 anys i tots els meus amics i la gent propera a mi està com boja per sortir i ja tinc no sé quants missatges, no sé quantes trucades de gent preguntant-me quan obrim, si obrim ja i que volen venir, no? Gent de totes les edats. Al final, l'oci... Sí que els botellots s'ha accentuat molt amb la part més jove, inclús una part molt important menor, però molta gent també de la meva edat que s'ha vist obligada a fer botellots perquè no tenien cap altra alternativa, no? Clar. Per tant, l'oci és per tothom.
Robert Massanet, de veritat que em fa molta il·lusió aquesta trucada, em fa molta il·lusió poder compartir aquesta tertúlia i em fa molta il·lusió poder reviure el que són grans nits al Sutton. En aquest cas, una abraçada molt gran. Moltes gràcies.
Us espero que vulgueu.
I tant. Gràcies, Robert. Joaquim Boades, bona tarda, Joaquim.
Hola, bona tarda.
El senyor Boades és el secretari general de la FECASARM. Parlàvem amb vostè fa escassament dues setmanes i en aquelles dues setmanes es veia molt llunyà encara el que avui ja és una realitat, no? Que bé, no, senyor Boades?
Bé, a veure, lamentablement encara no és una realitat perquè falta la ratificació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però, bueno, en qualsevol cas sí que és una bona notícia doncs, que s'hagi acordat per part del govern i a la reobertura.
I en els termes que s'ha acordat, no?
Perdó?
Dic en els termes que s'ha acordat, no?
Sí, els termes també són força positius. Ara, el que evidentment doncs, hem de dir com a valoració negativa és que això arriba 4 o 5 mesos tard. O sigui, era perfectament factible fa molts mesos procedir aquesta reobertura compatibilitzant el dret a la llibertat d'empresa i el dret a la protecció de la salut. Aquests mitjans tecnològics i científics no s'han inventat ara. O sigui, fa molts i molts mesos que estan diguéssim, en el mercat i molts altres països i regions d'Espanya l'han utilitzat, no? I aquí no. Hem esperat a tenir 6.000 milions d'euros de pèrdues, només 40 milions d'ajuts, i el 60% de les empreses en situació d'insolvència, no? Lo qual és bastant trist perquè, evidentment, això ha portat a la ruïna milers de famílies.
Aquesta és la pregunta, no? Perquè jo recordo quan van reobrir els restaurants que ens vam adonar que alguns dels nostres restaurants, en el meu cas, uns quants, ja no havien reobert. Que és una cosa, de veritat, que a mi m'ha fet sentir una mica orfe en aquest sentit, no? Jo no sé si això ens passarà igual amb l'oci nocturn, és a dir, que hi haurà molta gent que aquest dissabte estarà fent plans per anar-se a X bar o X discoteca i es trobarà que aquell bar o discoteca està tancat.
Bueno, doncs imagineu-vos si el que és els restaurants van aguantar, em sembla que era un mes i mig, només tancats del tot, perquè l'altre han sigut restriccions parcials d'horari. Imagineu-vos un local d'oci nocturn, 19 mesos tancat, no? 535 dies en concret, perquè només han obert 15 dies i amb aquelles dificultats, no? Per tant, doncs imagineu-vos la situació. Els locals estan totalment arruïnats, amb impossibilitat de fer front a les seves obligacions corrents, per tant, amb situació legal d'insolvència, i el que passa és que, evidentment, fins al 31 de desembre de 2021 no acaba la moratòria per presentar concurs de creditors, i serà aquella data on es podrà veure la radiografia real del sector, que serà dramàtica, no? Ara veurem si poden remuntar, a veure si aquesta situació s'allarga en el temps. Nosaltres hem demanat seguretat jurídica, no ens l'han donat, i esperem que això no sigui un condicionant perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no validi aquesta reobertura, i ens hauran a trobar divendres al migdia amb que el Tribunal Superior no ha ratificat la reobertura i els empresaris amb les neveres plenes i els treballadors dels ERTOs que no puguin desenvolupar l'activitat perquè la Generalitat no té pla B, com avui ens ha reconegut, no? La qual trobem bastant trist i lamentable, la veritat.
Esperem que no, senyor Boades. A partir d'aquest moment i fins divendres al migdia ens quedem amb els dits creuats, desitjant tota la sort, i li ben asseguro que en el cas que el Tribunal no digui res en contra, aquest cap de setmana anirem a gaudir de l'oci nocturn de la ciutat de Barcelona o de tot Catalunya, doncs, per retrobar-nos, efectivament, amb les cares, amb la gent, amb la música, amb el relax, amb la normalitat, en definitiva. Senyor Boades, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu. Fem una festa aquest cap de setmana. O alguna cosa.
Fem-la, no?
Sí. No?
Ara que podem.
Per això, vull dir que aprofitem i anem a algun lloc. Quina història, eh? Realment és una història, eh?
És molt de gust. És probablement el sector econòmic més afectat, no?, per les mesures, probablement. I la pandèmia ha tingut moltes víctimes de molts sentits, eh? Però aquest és un d'ells. I la veritat és que espero, com deia el senyor Boada, no?, que la Generalitat estigui a l'alçada i entengui d'una vegada per totes que hem canviat el context i que en un context amb tanta gent vacunada, no?, hem de poder obrir i assumir una part de risc, perquè és evident que hi és una part de risc, eh? però hem de poder anar recuperant la normalitat.
Què dius, Ignacio?
Enllaçant amb el que deia l'Oriol, que estic plenament d'acord amb ell, el que és encara força fort que en 19 mesos després no tinguem una espècie de marc conjunt perquè no haguem d'estar esperant el tribunal. Jo voldria recordar que al principi de tot era cada província, cada jutjat de cada província el que aprovava o no una mesura. Ara almenys tenim 17 règims sanitaris diferents. Hauríem de tenir almenys un règim únic amb especificacions. Però seguim així perquè no tenim un marc únic i el govern encara no ha establert un marc únic. I jo crec que, com deia l'Oriol, de tots els col·lectius el més maltractat ha estat aquest. Perquè no només se parlava el senyor Boades de la moratòria, que quan acabi aquesta moratòria veurem com està veritablement el sector, sinó que és un sector que encara ha estat patint totes les diferents recaudacions, impostos, etc. Quan el més lògic seria que un sector que òbviament havia de tancar per un motiu sanitari i que podria haver reobert molt abans, aplicar-li una llei tan senzilla com no cobres, no et cobro. Tan senzill com això.
A veure què passa, no? El desembre, que és efectivament quan s'acaba la moratòria. Però la veritat és que no sé si compartiu aquesta sensació que ja hem viscut, jo ara ho explicava, no?, amb el tema dels restaurants, de veure com alguns dels, no sé, en el meu cas hi ha com 3 o 4 restaurants als que jo anava molt sovint que han tancat. Esperem que no passi el mateix amb les discoteques, no?
Esperem que no, perquè formen part també del paisatge urbà, no? I està, el paisatge urbà està fet d'això, de petits restaurants, de petites botigues, també de discoteques, no? I perdre-les, la veritat és que sap greu.
En tot cas, avui s'ha aprovat ja oficialment a nivell de la Unió Europea la tercera vacuna. Estem veient com efectivament els experts asseguren que ens haurem d'habituar a conviure amb la malaltia perquè no desapareixerà del tot. Hem de prendre com a exemple segurament el que està passant a Portugal, que on la població gran està pràcticament al 100% vacunada i on la gent ja pot anar a la discoteca, pot ballar i pot no utilitzar la mascareta. Sembla que la nova normalitat s'escriurà d'aquesta manera, no, Ignacio?
Sí, tant de bo la nova normalitat sigui el menys nova possible, no? Que nosaltres notem molt poquet aquests nous canvis. Ara, per exemple, estem fent la tertúlia tots amb mascareta. És una cosa que podríem mantenir. I el fet d'anar-nos... Bueno, jo prefereixo que no, però, escolta, dins de tot, prefereixo fer una tertúlia presencial que per Zoom.
Ah, no, segur.
No, sense cap mena de dubte.
Segur.
I si aquesta intervenció és petita, és controlada i, sobretot, ens porta a un horitzó de més llibertat i menys por, que crec que tu, Oriol, ho deies l'última vegada que vam coincidir, menys por, doncs millor que millor. I, sobretot, menys aquesta sensació de policia social, no? Ja fa res, estava al tren, hi havia uns senyors cridassant uns joves que estaven a punt d'entrar al metro sense la mascareta posada. Que està bé, certa responsabilitat col·lectiva, però d'aquí a la policia col·lectiva hi ha un tram.
És curiós, perquè recordo que fa uns dies parlaves justament de la responsabilitat col·lectiva, sí, en una altra direcció.
Sí, sí,
no,
sí.
No, és
sí,
interessant.
Sí.
Oriol, què dius?
Mira, jo amb això de la por, jo cada vegada que vaig pel carrer i em creu amb una persona jove amb mascareta posada. L'altre dia em creuava amb una parella jove que la portaven mal posada i quan ens vam creuar allò es van tapar el nas. I sense... Vivim amb massa por. Vivim amb massa por. En aquest... I a més crec que és un fenomen molt, molt espanyol i molt català, perquè crec que us ho vaig comentar, aquest estiu vaig estar als Països Baixos i ningú portava mascareta pel carrer. I ni gent gran, ni gent jove, ningú la portava. Llavors, ens hem de treure la por de sobre i hem d'entendre que podem agafar, si estem vacunats, podem agafar el Covid, passar-lo de manera lleu i que això es converteixi en una malaltia normal de les que tenim sempre, amb una grip més preocupant, però gràcies a les vacunes hem convertit, o podem arribar a convertir el Covid en una grip. Per tant, tinguem-li la mateixa por que li tenim a la grip.
De fet, ja va sent això, eh? Estem veient que tots els indicadors indiquen que fins i tot que quan hi ha un augment a la detecció de casos està havent-hi una relaxació pel que fa al nombre de persones que estan hospitalitzades, no? I segurament va en aquesta línia. Escolteu-me, no vull acabar la tertúlia sense parlar de la nova llei de l'habitatge a Espanya. Ho dic perquè avui el president del govern espanyol ha anunciat ajuts de fins a 250 euros al mes pels joves per pagar el lloguer. Home, és un titular que crida l'atenció, aquest, no?
Sí, crida l'atenció, però jo sempre dic el mateix. Tu voldries que una persona, per comprar-se el seu primer habitatge habitual, no estic parlant només de joves, joves i adults, tinguessin un benefici, una subvenció de 20.000 euros, doncs deroga l'ITPJD, baixa els impostos. Això és la millor subvenció...
Perdona una cosa, que jo ja sé que tu ets jurista, però què has dit, que deroguin?
L'ITPJD.
I això què és?
Impuesto de transmissions patrimoniales i actos jurídicos documentados.
Perdona, és que no ho havia... Jo és que soc molt poc jurista. Soc més politòleg que tampoc, que no per jurista. Espero que m'entenguis. Digues.
Aquests impostos, que a part tenen una especificació regional, a Catalunya estan una mica més per sobre que la resta d'Espanya, però són aquests impostos que s'apliquen només pel fet que tu em venguis una casa. I estic parlant, sobretot, de primeres residències. Jo no dic que per segones, terceres, pel luxe es pugui taxar una mica més alt. Però primeres residències? Totes aquestes ajudes l'únic que fan és posar-nos, diguem... És una situació com de respiració assistida, quan el que hauríem de tenir és un mercat laboral que ens doni molts diners a tots els individus, a tots els treballadors, i un mercat immobiliari que justament hi hagués molta competitivitat, que sigués molt fàcil accedir al lloguer, i fins i tot, si no et paguen, fer fora un morós.
Oriol.
El risc que tenen aquestes polítiques que queden també, no? I que a més és probablement molta gent podrà ingressar aquestes ajudes i per tant estarà contenta i se sentirà ajudada, és que moltes vegades aquestes ajudes tan massives s'acaben transferint directament a qui està cobrant el lloguer i fan que els lloguers pugin en el mateix import que has donat l'ajuda. Per tant, no està solucionant el problema.
Home, si la mesura hagués estat anunciada en solitari, sí. El que passa és que el govern, acceptant d'altra banda el que eren les exigències, diguem-ho així, de Podem, ha dit que posarà un topall al preu que poden demanar els grans tenidors. M'imagino que d'aquesta manera s'intenta evitar justament aquesta contraprogramació.
Exacte. El problema segueix sent el mateix, i és que a Espanya no llogava ningú, i molta gent diu que no llogava ningú perquè hi havia una llei que regulava els preus del lloguer del franquisme l'any 64, que es va carregar el mercat de lloguer a Espanya, i ara hem descobert que es pot llogar, no? I hem accedit moltíssima gent al mercat de lloguer, i molt més ràpid del que ho està fent l'oferta. I els intents de limitar preus, donar ajudes, no estan solucionant l'arrel del problema, que és l'oferta. Hi ha poca oferta de lloguer i, a més, hi ha poquíssima oferta de lloguer públic. Llavors, l'administració, que és un ens bastant poderós i amb bastants diners, té la millor possibilitat d'accedir contra aquest mercat, que és oferint vivenda de lloguer pública i baixant els preus i augmentant l'oferta. És molt més complicat, és més car, no és tan evident, no pots anunciar en un titular com ha fet avui el Sánchez o com va fer el Parlament quan va aprovar la llei de lloguers de Catalunya, però són millors polítiques públiques que les que s'estan intentant fer.
Ignacio.
Sí, per altra banda, el que s'ha de tenir en compte és que justament el que deia l'Oriol, el que no podem fer és anar parxejant peticions del mercat del lloguer, quan justament, el que, per exemple, el que ens diu l'Agència Catalana de l'Habitatge és que és un mercat molt difícil de regular, tot ple de petits detalls, i dels 400 expedients que té oberts, no arriba a 400, però quasi 400 expedients que tenen oberts a l'Agència Catalana de l'Habitatge per infracció de la llei catalana de limitació del preu del lloguer, la majoria trobem tota classe de feta la llei, feta la trampa, no? El que primer es cobra és intentar cobrar els gastos de comunitat, l'IBI, etc. Tot això són petites excepcions que des de la Generalitat, de la llei, vull dir, no es poden cobrir. I el que hem de fer justament és tot el contrari, és fer que el mercat sigui cada cop més madur, no cada cop més dopat.
Estem a 7 minuts de les 4 en punt de la tarda. Ara de seguida us explicarem la presència d'algú que avui estarà amb nosaltres en aquest programa. Estem molt contents, la veritat, perquè d'entrada a les 4 estarà aquí Marta Pascal. Això ja us ho diem ara, la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, que fa no massa dies en una intervenció telefònica deia que tindrem un hivern carregat de bones notícies dins el que seria la postconvergència, no? Aquells partits que d'alguna manera estan negociant en aquests moments per tal d'unir-se com a tals i constituir el que seria una alternativa política, doncs, que realment tingués tirada. Ara de seguida tindrem ocasió de parlar amb ella. Però també avui tindrem a nosaltres Hervé Falciani, el senyor que, com saben, treballava amb una gran sucursal bancària, va elaborar la llista Falciani, va estar perseguit, va estar empresonat. Avui estarà amb nosaltres per parlar dels papers de Pandora. Bé, per parlar de la llista Falciani i, lògicament, per extensió, els papers de Pandora. De seguida us demanaré què us ha semblat tota aquesta història, el que anem coneixent. Deixeu-me abans que tregui un moment al cap per una mirilla per la qual podem veure el món en aquests moments i de què s'està parlant al carrer. Emili, bona tarda, Emili.
Hola, bona tarda, Toni.
Avui hem marxat fins a Sabadell, al restaurant Choco Choquito de Sabadell, que em diuen que es menja molt bé aquí.
Ah, això és... Moltes gràcies.
Això m'han explicat. Emili, de què parla la gent avui?
Bueno, aquí amb el local jo estic el responsable de la sala i, bueno, sí que tens que tindre l'oïda una miqueta pendent de lo que parlen, però tampoc estem pendent de totes les converses.
Però una mica sí, no? De, no sé si és del futbol o no sé si és del volcà o de què es parla avui.
No, avui, la veritat, aquestes taules que han vingut avui han parlat de coses més... més de la seva... de les vacances, de les que van passar, coses d'aquestes. Del volcà, evidentment, han parlat de com està de fort.
Sí.
I coses més transcendentals, o sigui, sense d'actualitat, poc.
Poc, eh? Sí. Això devia ser que el menjar era molt bo i estaven més concentrats en el que tenien al plat que no pas una altra cosa,
sí,
no?
Més que res, que jo penso que aquestes coses més transcendentals, que són de política o de coses més així, les deixen per més recollits, coses, posicions més oposades que guarden i més a l'intimitat.
Clar que sí, clar que sí. Bé, un dia vindrem aquí a Sabadell, al Choco Choquito, que insisteixo que ens han dit que està molt bé i que es menja molt bé. Emili, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda. És molt millor, no?, si te'n vas a dinar, tenir una conversa sobre, jo què sé, sembla que plourà.
Bé, tradicionalment, els llibres de bona educació es deia que no es parlava de política a la taula.
És veritat, sort que no diuen del mateix a la ràdio, no?, perquè estaríem perduts, estaríem perduts. Hervé Falciani, avui un dels grans protagonistes d'aquest programa i el tema dels papers de Pandora, d'un altre, que ens van deixant, segons anem coneixent, titulars sucosos, no? Ja sabíem lo de Pep Guardiola, sabíem lo de la quantitat de presidents que hi havia. Avui hem conegut l'existència també dins aquesta llista de Vargas Llosa, que sembla ser que també apareixia com a titular l'any 2015 d'una societat a les Illes Verges Britàniques. Com assistiu a tot això?
A mi, d'aquests casos, primer de tot, és a dir, s'ha d'entendre el que és titular, no?, i el que després hi ha, efectivament, de delictiu, no?, perquè sembla ser que hi ha alguns d'aquests casos que estaven ben comunicats a Hisenda i que, per tant, eren perfectament legals. Per tant, bueno, s'ha de destriar molt bé el gra de la palla i no és fàcil perquè és un gran titular.
Clar.
Ara, a mi el que m'empipa d'aquests casos és quan hi veig dirigents públics, és dir, gent que ha sigut l'última responsable de les hisendes, doncs, del Regne Unit, de França, de qualsevol país del món, que unes hisendes que persegueixen fins a l'últim centau a les petites mitjanes empreses i als contribuents i que després ells són capaços d'enganxar-se en aquests mecanismes per no pagar impostos, a mi aquests perfils em posen molt nerviós i crec que són els més hipòcrites de tots.
Déu. Què dius, Ignacio?
Bé, jo coincideixo molt amb l'Oriol. Jo crec que, diguem, fer política o fer lectures pel boc gros en aquesta classe de casos és molt difícil. I, a part, la llei fiscal és molt difícil, és molt complexa. El nostre Tribunal Suprem fins i tot va dir que la nostra llei era esotèrica de lo difícil que és d'interpretar. I ja no et dic, la llei fiscal internacional. Per tant, jo crec que cada cas s'ha d'explorar amb el seu detall, perquè bé ho mereix. Ara bé, també hi ha una altra lectura, que és la lectura provocativa que faré de tot això, que és: hi ha paradisos fiscals perquè hi ha inferns fiscals. I hi ha gent que es pot permetre acudir a aquests paradisos fiscals perquè, i això em dona especial ràbia, perquè tenen els mitjans per fer-ho. A mi m'agradaria que cadascun dels nostres ciutadans pogués tributar tot el poc que tributen aquesta gent. tot el bo que tributen a aquesta gent. Perquè justament el que a mi em sembla sorprenent que estem parlant no només de Vargas Llosa o de Pep Guardiola, estem parlant fins i tot d'un sultà,
sí, sí.
Que, un sultà que governa sobre el seu propi sistema fiscal, que encara té la barra d'acudir a l'estranger per pagar menys. Doncs a mi m'agradaria que tothom pogués tenir unes condicions tan beneficioses fiscalment com han tingut tota aquesta panda de la majoria de ricachons, perquè enganyar-nos.
Deixa'm dir-te que és boníssima la frase de hi ha paradisos fiscals perquè hi ha inferns fiscals. Realment és boníssima aquesta
sí,
frase.
Sí, està ben trobada.
Bé, ja heu escollit, doncs, on anireu de festa. Lo teu serà divendres, no, Oriol?
Lo meu serà més divendres que dijous, sí.
Ja, ets d'allargar molt la nit, tu, o no?
M'ho passo millor quan les començo d'hora i no hipoteco l'endemà. Soc una mica...
T'estàs fent gran.
M'estic fent gran.
T'estàs fent gran, sí. Ignacio, tu què?
Jo soc d'allargar molt les nits.
Allargar molt?
Sí.
O sigui, a tu és divertit trobar-te a les 5 de la matinada sense traje i corbata.
No, el traje no,
que dius, em sembla que no és ell. No? Allò que te'l vas mirant de lluny i dius, tu vols dir que és l'Ignacio, aquest? No,
el traje no me'l trec, eh? La corbata no se'n va enlloc.
De debò?
Si surto amb traje, acabo a casa amb traje.
Però tu surts de festa amb traje i corbata?
No, si es presta l'ocasió, sí.
Ah, sí?
Que sí, home.
Caram, ja em diràs per on?
Sí, bueno, el Lutegas, que és el lloc dels advocats.
Ah, mira-l'. No, però per edat? Sí?
També, why not? Sí.
Why not, efectivament. Quines ganes d'anar a Lucigas, no? Doncs de fet, avui volíem saludar el Fede Cerdà, però crec que l'hem saludat aquest matí o demà. Veritat, estarà al programa Els Matins amb el Pol Marçà, aquí al nostre Ràdio Estel. Escolteu-me, de veritat, un gust, a veure si coincidim divendres o dissabte per una festa, amb corbata o sense, veritat, desmelenats total i amb una copeta de bon rotllo per celebrar la reapertura de l'oci nocturn i que ens agrada molt que vingueu al programa. Oriol Vidal Barraquer, Ignacio Rigau, moltes gràcies.
Sempre un plaer.
Arribem a les 4, una pausa. De seguida amb nosaltres, Marta Pascal, aquí al Tot anirà bé.